Llibre de 10 capítols, ens diu la nota de premsa que ha estat obra de Carles Arola, Isabel Artigas, Isabel Coll, David Jou, Rafael Mateus, Miquel Marçal, Xavier Miret, Ignasi Maria Montaner i Àngels Parés, nou col·laboradors que han estat coordinats per Josep Mercader i Anglada, que també ha participat en la redacció del llibre. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, es va presentar dissabte passat, aquest tercer volum de la història de Sitges, que repassa bé la història durant el segle XVI, XVII, XVIII, és a dir, l'època que contemplaria l'edat moderna. Parla, per tant, bastant de la Pia Almoina, després ho sentirem, però s'afegeix aquest volum en els dos anteriors que repassaven des de la prehistòria fins a l'edat antiga i l'edat mitjana. En aquest cas, doncs, un grup d'historiadors i altres persones, doncs, involucrades en el món de la recerca històrica s'han posat mans a l'obra i cadascuna ha escrit un capítol, són 10 en total, el número de capítols que repassen diversos aspectes del desenvolupament històric i finalment també alguns aspectes de com era la vida a la vila durant aquella època. El regidor Gavi Serrano, que ha anunciat que hi haurà nous volums, doncs, per acabar aquesta recerca de la història de Sitges fins a arribar a l'edat contemporània o a l'edat actual, va agrair especialment a tots els autors la feina feta en aquest tercer volum. Escoltem, per tant, les paraules de Gavi Serrano.
Jo crec que va ser un gran encert el tirar endavant una col·lecció de la història del nostre poble. Perquè jo crec que tenir escrita la nostra història fa que, d'alguna manera, que la nostra història sigui perpètua i que puguem fer-la conèixer als més petits, als més grans, i jo crec que és una eina molt important. No? Per tant, jo crec que va ser una iniciativa molt interessant que es va tirar endavant fa uns anys i que el nou equip de govern, quan vam entrar, vam valorar que era una de les activitats o una de les eines que era molt important poder continuar-la perquè la valorava molt encertada. No? Per tant, vam reunir-nos amb tot l'equip de treball que estava tirant endavant l'edat moderna i coordinat per el Pep Mercader, que ho tenim aquí al costat. I la veritat és que ens ha costat una mica fer la realitat, però avui estem molt contents de que avui fer-la visible i que, per tant, jo crec que s'han de felicitar i que puguem, jo crec que el repte seria que puguem gaudir en el proper any de l'edat contemporània, que seria la part que ens quedaria de la nostra història. Tenim clar que la contemporània, segons els experts, doncs és una època molt ampla i que, per tant, haurà de tenir dues parts per tenir-la completada. No? Però estem en l'edat moderna. Jo que vull agrair, sobretot, a tots els que han escrit i han col·laborat en aquest llibre, i per no deixar-me cap, doncs faré lectura, doncs la Isabel Artigas i Coy, Isabel Coy Miravent, el David Jou i Andreu, el Rafael Mateos Aiza, el Miquel Marçal i Ortiz, el Josep Mercader i Anglada, el Xavier Miret i Mestre, el Ignasi Maria Montaner i Pasqual, l'Àngels Parés i Corratxer i el Carles Arolas, que tots ells han col·laborat en aquest llibre i que fan que avui puguem estar aquí presentant aquesta magnífica publicació. Agrair-les a tots, però sobretot al Pep Mercader, que ha fet aquesta feina de coordinació, inclús des de la seva distància, perquè el fet de que en aquest moment no visqui amb nosaltres aquí a Sitges i que estigui en un altre país, pues, la veritat és que s'ha dedicat molt en sèrio a aquesta feina i li hem d'agrair la seva dedicació i el seu treball. Per part de l'Ajuntament, aquesta satisfacció, i li demanaríem al Pep que ens presenti aquesta edat tan interessant. Pep, com vulguis.
Les paraules del regidor Gavi Serrano, a punt de presentar,
sí,
precisament...
No havíem tallat el tros final
Josep Mercader.
De la presentació de Josep Mercader. Destacarem alguna qüestió de la presentació del senyor Mercader. D'entrada, és qui ha coordinat amb els diversos autors i qui ha unificat una miqueta l'estil d'aquest volum entre els 10 capítols. Va fer un repàs històric explicant, doncs, més o menys el que va dient cada capítol, fa un seguiment bàsicament cronològic, basat molt, sobretot, en els aspectes de la Pia Almoina. Saben, Sitges, durant aquests 3 segles que tracta el llibre, va dedicar bona part dels seus esforços a deslliurar-se de la Pia Almoina, ja que era un lloc feudal, i aleshores intentaven aconseguir una llibertat que no van acabar aconseguint fins a principis del segle XIX, quan el tema eclesiàstic, doncs, ja va anar per uns altres camins. Doncs explica Pep Mercader que tampoc es pretén fer història ficció, que hagués passat si no hagués hagut, o si ja s'hagués pogut deslliurar cap a on s'hagués desenvolupat la vila, sinó simplement certificar objectivament una sèrie de fets. I més enllà d'això, doncs, parlar també de la vida quotidiana, i destaca 2 qüestions més. Per una banda, el fet que aquests volums com aquest, doncs, són molt interessants per fer recerca per als estudiants, per la gent que ara mateix està a les escoles, i perquè pugui tenir un petit manual de seguiment de la història del seu poble, i que això també pugui servir com a centre d'interès per poder desenvolupar no només vocacions, sinó fins i tot aprofundir en nous estudis i alguns aspectes que queden molt per estudiar. Hi ha una bona part de història de Sitges que restaria per estudiar, i aquesta part d'història de Sitges seria la dels arxius que hi ha a Barcelona. S'ha estudiat molta cosa, sobretot la cosa que tenim, diguem, més a mà, però hi ha una part de recerca bibliogràfica que es pot fer a Barcelona, que aquesta seria la que quedaria per desenvolupar, i de la qual, segons el senyor Mercader, probablement encara en sortirien noves revelacions. Escoltem, per tant, les paraules de Josep Mercader.
A pesar de la distància que dius tu, si he tingut sempre molt interès en aquest llibre, és possible que derivi de la meva experiència com a professor en l'institut. És un llibre absolutament imprescindible. O sigui, quantitat de feines que fan els alumnes, treballs que els encarregues, i faltava el llibre d'història de Sitges, mínim imprescindible. No només per això era necessari aquest llibre. Recordo que no va ser un alumne, sinó que va ser un professor que una vegada em va demanar que li digués quin llibre havia de llegir per estar al dia, per saber, al mínim. No va passar. Està molt fort. Per saber el mínim que qualsevol docent ha de saber de la història del seu poble. I jo li vaig dir que el llibre de Blai Fontanals està prou bé. La petita història de Sitges és un llibre molt recomanable. Li va semblar que no n'hi havia prou, no en tenia prou. Jo aquí ara voldria dir que és un llibre que, com que no es trepitja gens amb aquest, és un llibre que valdria la pena pensar en reeditar-lo, perquè sí que és un llibre molt recomanable, no només pel jovent. Està escrit, sí, és veritat, està escrit pensant en el jovent o en els adolescents, però de tota manera també serveix per la gent adulta que vulgui tenir una visió fins per damunt de tota la història del poble. Aquest professor em va dir que aquest nivell ja el tenia, i que el que volia era un nivell una mica més seriós. Aleshores, a falta de cap altre llibre, l'única història de Sitges completa, des de l'antiguitat fins als nostres dies, que es deia abans, doncs és el llibre del Llopis i Bofill, fa 120 anys que es va escriure. O sigui, aquest llibre és la continuació, l'antecedent fa 120 anys. Diuen que cada generació té l'obligació d'escriure la seva història. Em sembla que els sitgetans no han fet els deures, o sigui, han passat moltes generacions sense que fessin els deures. Nosaltres l'estem fent ara, estem fent els deures, estem posant la història en el moment en què la sabem. La sabem fins aquí. En tot el que actualment puguem saber de la història de Sitges ho anem recollint amb una única obra. Diu el Castoriadis, o va escriure el Castoriadis, que la psique humana i els fets socials són susceptibles de diverses interpretacions perquè són maleables. Això vol dir que es poden interpretar de diverses maneres. Cada vegada que he dit això a classe, me'n recordo que d'entrada hi ha un cert rebuig, una reacció de, bé, això vol dir que això és una interpretació només. I és possible que aquí entre el públic també algú hagi tingut una sensació d'aquest tipus, no? El rebuig de no volem una interpretació, volem saber els fets que van passar i punt. La interpretació ja la farem després nosaltres a casa. Doncs bé, voldria dir que aquí estan els fets i punt, que el llibre està escrit entre 9 persones d'idees molt diferents entre nosaltres. Jo crec que si hi hagués eleccions municipals demà, em sembla que quedaria cobert tot l'espectre de possibilitats possibles d'idearis diferents, de manera que això pot ser que pugui servir una mica de garantia de que el llibre no és tendenciós en un sentit o en un altre. De tota manera, hi ha una cosa que sí que ens uneix als 9 que hem escrit aquest llibre, que és que els 9 estem en actiu a principis del segle XXI. De manera que aquest és el llibre d'història de Sitges corresponent a principis del segle XXI, que és el que es tractava de fer. Què és el que veiem com a més interessant? M'ho han preguntat abans els periodistes de la televisió, que és el més interessant en la història de Sitges en l'edat moderna, en el segle XVI, XVII i XVIII. No ho sé, una cosa que pot cridar l'atenció als que no coneguin res de la història del poble és fins a quin punt hem estat participant molt activament en els distints litigis importants que hi ha hagut a Catalunya, en els conflictes bèl·lics. En algú que sigui de fora li pot semblar que sent una població que queda al marge de la gran ruta de moviments, de la gran ruta de penetració de Catalunya, el carrer Major. El carrer Major de Catalunya passa pel Penedès, no pel Garraf, passa pel Penedès i pel Vallès. I nosaltres estem com a arrasadets darrere d'un massís que en aquella època, a més no estava foradat, per tant, quedàvem bastant a la defensa i podia semblar que això, doncs, fes que Sitges pogués mantenir-se una mica al marge d'aquests conflictes, i en canvi, doncs, aquí des dels primers capítols, doncs surt que no és així. Déu-n'hi-do la quantitat de passos i traspassos de tropes que es fan a través del poble. De vegades són passos més o menys pacífics, però sempre que siguin... El més pacífic sempre implica haver de mantenir tropes, haver d'hostatjar-los, i si no ho fas bé, com va passar l'any 1640, que no van quedar contents i ens van desbutjar tot el poble perquè no estaven contents amb el servei que els havia donat la població. Van desbutjar les portes de les cases i van entrar i van fer moltes malifetes. Això, ja dic, en el cas bo, en el pitjor dels casos va ser una autèntica ocupació bèl·lica. Això ha sigut una constant al llarg de tota la història, no només en el segle... en els sectes que estem parlant aquí, els 16, 17 i 18, perquè estic ara recordant una famosa foto del segle XX. Es veu principis de... No, a finals de gener de 1939, la població de Sitges ja ha sigut ocupada per les tropes franquistes, estan preparant l'ocupació de Barcelona. Hi ha una famosa foto que molts de vosaltres haureu vist, no? Que es veu a la platja de... No, a la platja del Passeig de Ribera. Hi ha el general Yagüe, el Serrano Súñer i el Dionisio Ridruejo, i estan parlant. I me'n recordo que la primera vegada que la vaig veure vaig pensar, i què fan aquí? Com és que no estan a Vilafranca, amb el gros de les tropes que han d'entrar a Barcelona? No, el gros de les tropes haurien d'entrar per altres bandes, però un destacament va tenir de passar per aquí. Per Sitges tenien de passar d'alguna manera o altra sempre. I aquesta vegada també va ser així. És veritat que en l'ocupació aquesta, tal com surt en un famós vídeo que també molts de vosaltres haureu vist, en un famós de filmació, actualment està en vídeo, que es veu que l'ocupació va ser pacífica, però el bombardeig l'havien fet el dia anterior, o dos dies abans. O sigui que no va ser... I el mateix dia de l'ocupació també hi va haver tiros, que no surten a la foto, però també hi va haver tiros. Aquesta és una cosa que pot sobtar, fins a quin punt Sitges no ha estat al marge dels grans esdeveniments polítics i bèl·lics. d'això el dediquem al capítol segon. En el tercer capítol el dediquem a un tema que és una constant d'aquests tres segles, que és el gran problema de que la població de Sitges no està gens d'acord amb pertànyer a ser propietat de la Pia Almoina. La Pia Almoina és la propietària, la dama i senyora del poble, des de l'edat mitjana, això ja en vam parlar en el volum segon. Al llarg del segle XVI, perdó, del segle sí, XVI, XVII, XVIII, la població no para en cap moment de maldar de totes les maneres per aconseguir que sigui revocat aquest contracte que existeix, que sigui anul·lat i que puguem passar a dependre directament de la corona. Algú podria dir que no va ser tres segles perquè hi va haver alguns moments en què semblava que hi va haver certa pau, certa tranquil·litat, certa concòrdia. Hi ha tres famoses concòrdies, tres moments en què sembla que sí que s'hi arriba a un acord, però no són realment acords. Les concòrdies, de fet, són com treves. En un moment determinat, la població de Sitges fa una treva i signa un pacte. Però no és un pacte que el signi voluntàriament o content, molt, molt content. Són pactes que si es llegeixen, i això està dedicat al capítol tercer, si es llegeixen una mica de detall, es veu clarament que és simplement que la Pia Almoina ha guanyat l'últim litigi que hagi tingut i vol reafirmar la seva, el seu senyoriu, vol reafirmar la seva posició. Tres segles lluitant per una cosa que no es va aconseguir, i si al final es va aconseguir va ser ja a principis del XIX, quan es van abolir els drets senyorials, i això va afectar Sitges. Però durant els tres segles, 16, 17 i 18, de fet no s'aconsegueix res. Què hagués passat si tots aquests esforços immensíssims s'haguessin dedicat a una altra cosa? Això em sembla que s'ho planteja el Ramon Planes. Què hagués passat? A mi no m'interessa més el que hagués passat, a mi m'interessa el que va passar. El que hagués passat és història ficció i no ho sabem el que hagués passat. Tampoc no sabem el que hagués passat si ho haguéssim aconseguit, els sitgetans, de dependre directament de la corona. Hagués anat millor la història de Sitges si hagués, les coses haguessin sigut diferents? No ho sabem. Van ser així. Bé, després d'aquest tema, o d'aquests temes, en el llibre passem directament a saber com vivien i què feien la població. Com vivien, parlem de l'economia, parlem de l'agricultura, de la ramaderia. Hi ha un apartat especial per a les activitats marineres, que Sitges tenen molt de pes, evidentment. I què feien els sitgetans? Doncs tenim tot un altre apartat dedicat al que feien els dies de festa. Hi ha un apartat dedicat a les festes, als aplecs, etc. I hi ha un altre apartat dedicat a les obres arquitectòniques, a l'urbanisme, a les arts plàstiques. I acabem amb un apartat, amb un capítol dedicat a la vida quotidiana. No com un complement de l'altre, sinó com un colofó. O sigui, la vida quotidiana pot ser que al final és el que més ens pugui interessar, saber que, bueno, i el dia a dia que feien. Doncs per saber què feien el dia a dia, primer hem d'haver parlat de les condicions polítiques que hi havia hagut i de les coses que s'havien fet i deixat de fer, i acabem doncs parlant de, en el dia a dia, la gent que feia. Evidentment, falten moltes coses i el principal que falta és el que la gent encara no ha investigat, o sigui, no hi ha hagut ningú que s'hi hagi dedicat a investigar-ho. Jo voldria acabar aquestes quatre paraules fent una mena de crida. Aquí no veig jovenalla a la qual dirigir-me, com quan estava jo a classe, d'insistir que agafessin les ganes de mirar paperots i de repassar la nostra història. Però si no hi són aquí, els hi podeu comunicar als vostres fills o parents o nebots, el que sigui, que hi ha molta feina encara per fer, Concretament estic pensant en dues vies d'investigació que estan obertes davant dels nostres nassos pel que fa a l'era moderna, i que valdria la pena que algú les agafés. Una d'aquestes vies és continuar l'obra de Carbonell i Gené. Carbonell i Gené, que va treballar molt l'edat moderna, tenia una manera de treballar molt, jo diria, germànica, molt, molt meticulós, molt exhaustiu, molt prim mirat, i això és molt d'agrair, evidentment, és molt d'agrair, però també presenta el seu problema, que és que volent treballar tan a fons un petit detall, de vegades perds una visió global del problema. I això pot fer que de vegades les coses quedin per acabar de tancar. El mateix Carbonell i Gené, sembla que és en el pròleg dels set ensaios, en el pròleg que ho diu, que les seves investigacions s'han de continuar. Aquestes investigacions s'han de continuar, evidentment, i estan esperant que algú les continuï. Hi ha una segona línia d'investigació molt important, que és tota la que hi ha a l'Arxiu de Barcelona, a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona. Tota la documentació de la Pia Almoina. La documentació de la Pia Almoina en pergamí, tota la que correspon als segles anteriors a l'edat moderna, que són en pergamí, sí que han estat transcrites, han estat inclús alguna cosa publicada, han estat utilitzades. Crec que l'última persona que les va utilitzar va ser la Carme Montaner, que va utilitzar aquesta documentació medieval, però pel que fa a la documentació corresponent a l'edat moderna, que és la documentació en paper, hi ha milers de fulls, milers de papers, bàsicament, sí, és veritat, bàsicament són factures, rebuts i paperets d'aquests que poden semblar que tenen poca importància, però no només hi ha això, també hi ha transcripcions de plets o de litigis entre veïns, sobre llindes, sobre el que sigui, o sobre delictes. I encara que només sigués factures, d'una petita nota de pagament, d'unes obres que s'ha tingut de fer en el castell per arreglar uns merlets, doncs te n'enteres dels preus del cost de l'hora de treball i te n'enteres de com es deia el paleta d'aquella època i corrobores que el castell tenia merlets. I això ho ha estat només d'un paperet. I allà no només hi ha un paperet, hi ha, com dic, milers de papers que estan esperant que algú s'estudiï. Jo crec que volia acabar precisament fent la crida de que algú faci aquest estudi el més aviat possible, perquè no tinguem d'esperar 120 anys més per la pròxima història de Sitges, no? Sinó que més de pressa, dintre d'uns quants anys més, aquesta història es torni a posar al dia.
Aquest és el tesista, el coordinador de l'obra d'aquest tercer volum de la història de Sitges d'edat moderna, Josep Mercader, que en companyia del regidor Gavi Serrano varen ser els encarregats de presentar-la al públic el passat dissabte al Miramar. Un Miramar bastant buit, per això, Joan?
Sí, mitja entrada, podríem dir.
Deixem-ho, mitja entrada. Joan, gràcies. Gràcies. En uns moments, les novetats literàries i com està la llista de vendes amb Rosana Lluch.